són les 7.
TV3 Ràdio. Informatiu matí. Amb Maria Antònia Suau.
Bon dia. El govern considera que l'anunci del president de l'executiu espanyol, Pedro Sánchez, d'incentivar els propietaris que no augmentin els preus quan renovin els lloguers fa seguidisme de les mesures en matèria d'habitatge impulsades. Des de les Balears, Sánchez va anunciar ahir una deducció fiscal del 100% a l'IRPF a aquests propietaris, una regulació contra el frau en els lloguers de temporada i fixar els límits a l'arrendament d'habitacions. Unes iniciatives que tant per al sector com per a l'executiu, però, són bones. José Francisco Reynés és el director general d'Habitatge.
Tot el que sigui incentivar, ho veiem bé. De fet, que el president Sánchez aposti ara per la política d'incentius denota el seu fracàs de les polítiques intervencionistes que han estat protagonistes en el seu mandat en els darrers anys.
Les mesures s'inclouran en un decret llei que aprovarà pròximament el Consell de Ministres. Després, però, ha de ser convalidat o derogat pel Congrés dels Diputats i, de moment, Pedro Sánchez no té prou majoria per fer-ho, ja que Sumar ha anunciat que no li donarà suport. És dimarts, dia 13 de gener. I avui és el Dia Mundial de la Lluita contra la Depressió. Cada any, els centres de salut d'atenció primària de les Balears atenen prop de 30.000 persones amb aquest diagnòstic.
Entre els motius que desencadenen la depressió hi ha la soledat no desitjada, els problemes econòmics o l'exposició a l'estrès crònic. La coordinadora de Benestar Emocional de Girassol, Joana Serra, assegura, però, que la tristesa no és sinònim de depressió.
Que al final no és una emoció que impliqui que has fracassat o que ets més feble, no?, el que parlàvem ara, sinó que és una emoció humana i és molt necessària, també. Si no se li dona espai per poder-la expressar, és quan se cronifica el malestar i se pot derivar en un problema.
I avui continua el judici contra l'home acusat de matar-ne un altre que havia entrat a casa seva Inca per robar-li places de plantes de cànnabis.
Està previst que aquest dimarts declarin els primers testimonis. El fiscal creu que hi ha proves per condemnar l'acusat, l'imputa un delicte d'homicidi i per aquests fets li reclama una pena de 15 anys de presó i l'acusació particular 25.
I a Menorca ha començat el desmantellament dels tres molins eòlics que queden a Milà. Està previst que les tasques s'allarguin 5 dies més.
Els molins han esgotat la seva vida útil i estaven inactius des de fa 3 anys a causa de diferents avaries. El Consell de Menorca farà ara un estudi per veure si és necessari que es facin un altre parc eòlic o no a l'illa.
I el programa Formentera Eco mantendrà el sostre de vehicles de la temporada passada.
Ara centra els esforços en reduir l'accés a l'illa d'aquells que són més contaminants. És la proposta que s'ha fet al Consell d'Entitats de Formentera que es va reunir ahir.
I a Mallorca, el Consell impulsa la declaració de les Beneïdes de Muro com a bé d'interès cultural immaterial.
El Consell Assessor de Patrimoni ho va aprovar ahir i ara la decisió l'ha de ratificar el ple de la institució. Les Beneïdes de Muro són les més multitudinàries i han canviat durant el temps. Damià Palleres és historiador.
Ara han desaparegut els animals de feina, els bisteis, però en canvi han estat substituïts per cavalls d'oci. I les Beneïdes, gràcies a Déu, han evolucionat així com evoluciona la societat.
Mentrestant, a Manacor, avui vespre hi ha una de les nits més esperades, el primer ball de Sant Antoni i els dimonis. En parlarem en aquesta hora d'informatiu. Antoni Gomila, que és el president del patronat de Sant Antoni. Ara el que volem saber és quin temps farà precisament avui durant tota aquesta jornada de dimarts. Pedro Roger, bon dia.
Bon dia, doncs avui ens espera un dia marcat per la calma. En el cel, el sol serà el protagonista. Sí que tindrem qualque pinzellada de núvol alt, però així tot, tindrem un cel bastant clar durant la major part d'aquesta jornada. D'altra banda, la temperatura augmentarà una mica respecte d'ahir, esperant que els valors més elevats d'avui girin aproximadament entre els 16 i els 19 graus, i fins i tot, de forma molt puntual, podríem arribar a fregar el llindar dels 20. D'altra banda, el vent continuarà bufant de migjorn, això sí, afluixarà respecte d'ahir, tot i que la costa més exposada al mateix encara podran tenir qualque rodal de maror, amb molta més calma, al nord del territori. Ara mateix tenim a Mallorca 7 graus a Manacor, 10 a Marratxí i 16 a Deià. A Menorca 12 graus a Mahó i 13 a Ciutadella. I a les Pitiuses 10 graus a Santa Eulària i 13 a Eivissa.
I en els esports, Alba Torrents torna a Mallorca. Marta Sampas, bon dia.
Bon dia, Alba Torrents és nova jugadora de l'Azul Marino de la Lliga Challenge, líder en ple de victòries de la categoria i principal candidat a l'ascens a la màxima categoria del bàsquet nacional. La millor jugadora de la història del bàsquet balear torna a casa i ho fa per ajudar a assolir l'objectiu de l'equip mallorquí i després d'estar sense equip des de l'estiu. La jugadora de Binissalem serà presentada avui matí i dissabte ja podria debutar contra l'Ardoi a Somos. I en futbol, Xavi Alonso ja no és entrenador del Real Madrid. Això després de la derrota a la final de la Supercopa, el tècnic i el club han decidit separar de mutu acord els seus camins. Álvaro Arbeloa és el seu substitut.
Són ara les 7:05. En Joan Jiménez, el control tècnic, i en Cristina Bausà, Caterina Bain, Toni Escanelles i Teresa Tous. Començar.
Informatiu Matí. IB3 Ràdio.
El govern considera que l'anunci de Pedro Sánchez de bonificar amb un 100% l'IRPF als propietaris que no pugin al preu del lloguer fa seguidisme de les polítiques en matèria d'habitatge que va donar a conèixer l'executiu de Marga Proens el mes passat. El director general d'Habitatges, José Francisco Reines.
Tot el que sigui incentivar, ho veiem bé. De fet, que el president Sánchez aposti ara per la política d'incentius denota el seu fracàs de les polítiques intervencionistes que han estat protagonistes en el seu mandat en els darrers anys.
La mesura anunciada pel president espanyol, però, també preveu limitar els contractes de lloguer de temporada i el d'habitacions.
En aquest sentit, la renda sumada de totes les habitacions no podrà superar la renda total de l'habitatge complet i se li aplicarà la regulació prevista en la llei de lloguer per les zones tensades. Això en un any en què es preveu la renovació de milers de contractes, ja que s'acaba la pròrroga obligatòria de 5 anys per evitar desnonaments massius després de la Covid.
Ganan los inquilinos porque van a poder permanecer en su vivienda sin más coste, sin un alza de los precios. Ganan también los propietarios que no tienen que buscar otros arrendatarios ni por tanto renunciar a sus ingresos. Y gana también el conjunto de la sociedad y el Estado, porque asumimos nuestra responsabilidad, que es usar los recursos públicos para el bienestar de la gente.
Es tracta d'un anunci que el sector veu amb bons ulls aquí a les Balears.
Així és, però matisen que el 100% de la rebaixa de l'IRPF no equival als guanys que els propietaris obtindrien si pujassin el preu del lloguer. El president del Col·legi d'Administradors de Finques de les Balears, Toni Jaume.
Seria una mida desproporcionada, vull dir, el que bonifiques és molt més que el que l'esforç que faria el propietari. Però és vera que és una bona mida perquè el que fa és impulsar, apuntalar aquells que tenen la capacitat de donar oferta.
El president de l'Associació d'Agents de la Propietat Immobiliària, José Miguel Artieda, assegura que la mesura apel·la a la consciència social dels propietaris.
Bueno, hi ha d'haver un pot d'aquesta sensibilitat social. Jo crec que el manco s'ho pensaran. Faran els números i si està ben explicat i sobretot és un bon inquilino, pues jo crec que sí, que en gran part de renovacions pues pot ser que tingui un efecte positiu.
Les mesures s'inclouran en un decret llei que aprovarà pròximament el Consell de Ministres, després però ha de ser convalidat o derogat pel Congrés dels Diputats en un termini de 30 dies des que s'aprovi. I aquí, a priori, es preveu la màxima complicació pel govern de Pedro Sánchez, ja que no té prou majoria per aprovar.
Sánchez, però, està convençut que li donaran suport.
Estoy convencido de que los grupos parlamentarios aprobarán una medida que creo que es buena para la gente y sobre todo que no enfrenta a propietarios y a inquilinos, sino que precisamente lo que hace es unirlos en pos de un bien común que es la estabilidad y la prosperidad y la certidumbre.
Però la realitat és que no ho tindrà fàcil. De moment ja té el no del seu soci Sumar. És el ministre de Consum, Pablo Bustinduy.
És ineficaz, és injusta y no es adecuada, una fórmula que nosotros no compartimos. La prórroga de los alquileres tiene que ser un derecho de las familias españolas, no puede ser una opción y sobre todo no puede ser un premio fiscal a los caseros.
També la secretària general de Podem, Irene Montero, ha estat molt crítica.
No tiene perdón y que las calles tienen que arder.
El president del PP, Alberto Núñez Feijóo, també ha anunciat les seves pròpies mesures d'habitatge, en aquest cas, però, per impulsar la compra d'immobles en detriment del lloguer.
Tener una vivienda en propiedad no debe ser una obligación, insisto, pero lo que tampoco puede ser es una excepción.
Parlem d'un problema, el de l'habitatge, que afecta de manera directa a les Balears, especialment a les Pitius, on les darreres dades de la PIMEF, de la petita i mitjana empresa, apunten que el 24% d'aquests empresaris i el 37% de Formentera lloguen habitatges als seus treballadors per completar les plantilles. Alfonso Rojo és el president de la PIMEF.
Llamaba la atención que negocios pequeños, pues prácticamente negocios que a lo mejor con 8 o 10 empleados, pues que tendrían que dar aportar vivienda para a lo mejor el 30 o 40% de la plantilla, porque si no, no podían completar las plantillas. O sea, va en relación al tamaño de la empresa. Hay empresas que tendrán alquilados 5 pisos y empresas que solo tendrán alquilado 1.
El president de l'Associació de Bars i Restaurants i Cafeteries de la PIMEF, Miquel Tur, assegura que aquesta temporada el problema persistirà perquè trobar un habitatge a Eivissa continua sent missió impossible per a alguns treballadors.
És un problema que ve derivat de la falta de vivenda disponible, de la falta, sobretot, de les persones que venen a treballar a Eivissa per temporada, i és un problema que no s'ha solucionat. És un problema que tenim molt enquistat i que dificulta molt les contractacions, sobretot a cara als mesos centrals de temporada.
Hem arribat a les 7 i 11 minuts. Els centres de salut d'atenció primària de les Balears atenen cada any prop de 30.000 persones amb un diagnòstic de depressió i els serveis d'urgències n'atenen 600 anuals. Unes xifres que vos oferim precisament avui, que és el Dia Mundial de la Lluita contra aquest trastorn i en què subratllem que cuidar la salut mental no és només una responsabilitat individual.
Hi ha factors que ajuden a prevenir la depressió, tot i que en molts casos no és evitable. Xavier Revert Vidal és el vocal de Psicologia Clínica i de la Salut del Col·legi Oficial de Psicologia de les Illes Balears, el COPIP.
Per exemple, podríem pensar en totes aquelles condicions que milloren la nostra qualitat de vida, de manera preventiva, educant des de la infància en salut emocional i en regulació emocional, i també amb un esforç important per part dels professionals que ens dediquem a la salut mental de detectar de manera precoç el malestar i que aquest malestar evitar que es cronifiqui.
Els motius que desencadenen aquest estat emocional són diversos, múltiples i transversals, com ara la soledat no desitjada, els problemes econòmics o l'exposició a l'estrès crònic. Na Joana Serra, que és la coordinadora del programa de benestar emocional de Girassol, ha viscut la depressió en primera persona. Explica que l'episodi es va activar arran d'un conflicte a la feina que li generava molta ansietat. Ara bé, amb les preguntes del metge, va descobrir que no era una emoció puntual, tampoc era ansietat.
Feia molts anys que m'havia centrat molt en la feina, fins al punt d'oblidar-me de mi mateixa, no? Perquè estava sempre molt cansada, no tenia energia ni ganes de quedar quan tenia temps lliure i només volia estar a casa. Però com que ho tenia molt normalitzat, pensava que bé, que era per la feina i ja està.
Tornar a fer vida normal, però, està ple d'ambivalences, inseguretat i sentiment de culpa. Un trànsit, un procés pel malestar, que no és lineal. Ara bé, es diu que el tercer dilluns de gener, el Blue Monday, és el dia més trist de l'any. Revert, però, insisteix que tristesa no és sinònim de depressió. Això sí, s'han de disparar les alarmes quan aquesta perduri setmanes i faci que perdem els interessos per les nostres aficions.
També que abandoni responsabilitats, que tingui, per exemple, canvis d'humor, amb major irritabilitat, per exemple. També tindria a veure, com a senyal d'alarma, el fet de que hi hagi alteracions de son, dificultats per dormir, també de manera persistent, i canvis en la gana, no? I tingui menys talent.
Entre un 8 i un 15% de les persones sofrirà al llarg de la vida algun episodi de depressió.
I encara de l'àmbit sanitari, els metges d'atenció primària de tot Espanya estan cridats a la vaga demà i dijous, una aturada que, segons el sindicat mèdic de les Balears, Cimeval, no tindrà gaire repercussió a la comunitat. El govern recorda, però, que si qualque pacient es veu afectat haurà de tornar a demanar la cita al seu centre de salut, ja que no es reprograma de manera automàtica. Belén Barquero és la coordinadora d'admissió d'atenció primària a Mallorca.
Hasta el mismo día, 14 o 15, no sabemos qué profesionales apoyarán la huelga y se cancelarán las consultas. Por tanto, si están en el centro de salud, en el servicio de admisión del centro le informarán, le reprogramarán la cita, o si no se quieren desplazar pueden acudir al servicio de atención telefónica de InfoSalud o recurrir a la APP o la web, el portal del paciente.
El col·lectiu demana un estatut mèdic i facultatiu que millori les seves condicions laborals. I segona jornada avui del judici contra l'home acusat de matar-ne un altre que havia entrat a casa seva inca per robar-li plantes de cannabis. Està previst que declarin els primers testimonis. El fiscal creu que hi ha proves més que suficients per condemnar l'acusat. L'imputa un delicte d'homicidi i per aquests fets el Ministeri Fiscal li reclama una pena de 15 anys de presó i l'acusació particular de 25.
Així és, la primera sessió d'aquest mateix dilluns a l'Audiència Provincial s'ha constituït el jurat i s'han exposat les qüestions prèvies. La Fiscalia demana 15 anys de presó a l'acusat i una indemnització de més de 94.000 euros a la família de la víctima. És el fiscal Alfonso San Román.
No resultava controvertido una sèrie de hechos muy generales, pero esos no resultan controvertidos. ¿Cuál no resulta controvertido? No resulta controvertido que el señor Martorell mató, por su acción murió una persona. Eso no resulta controvertido. Tampoco resulta controvertido que las tres personas que los tres acusados más la persona que falleció se dirigieron a Inca, a la finca del señor Martorell.
L'advocada del pare de la víctima ha explicat que era una persona drogodependent que no va emprar la violència quan fa més de 5 anys va intentar robar cannabis a una finca situada als afores d'Inca. El misser Andreu Roger, que representa la mare i la germana de l'home mort, assegura que el principal acusat no és culpable d'un delicte d'homicidi, sinó d'assassinat.
Nosotros, por mi parte, defiendo que no es solamente un homicidio simple. A mata B y produce su muerte, sino que es un asesinato. La sorpresa que le causó al finado, a Jaume Llebrés, el hecho de que le atacaran sorpresivamente con un cuchillo.
Les peticions de pena que reclamen la Fiscalia i l'acusació particular no són compartides per l'advocada Luisa Sánchez, que representa el principal encausat. La lletrada diu que no es pot parlar d'un assassinat.
Profundamente lamentamos el fallecimiento de una persona, pero las circunstancias que llevaron a este hecho no son constitutivos de un delito de asesinato o homicidio en la forma en la que se vienen acusando y, por supuesto, con la cantidad de años que nos piden, porque las circunstancias no son las que se han manifestado.
I també hi ha altres tres persones més encausades, són els altres tres presumptes lladres, per a qui demanen una pena d'11 mesos de presó per un delicte de robatori amb força i grau de temptativa. Les seves defenses en demanen l'absolució. El judici es preveu que acabi el divendres.
I un home ha acceptat 5 anys i mig de presó per intentar matar-ne un altre a l'aeroport de Palma. La condemna arriba perquè les parts han arribat a un acord de conformitat en una vista prèvia i s'ha evitat d'aquesta manera el judici.
El condemnat tampoc no es podrà acostar a la víctima a menys de 500 metres o comunicar-s'hi durant 15 anys. L'acord també preveu que l'home haurà de pagar una indemnització de 4.400 euros en concepte de responsabilitat civil. En un primer moment, la Fiscalia reclamava que l'encausat fos condemnat a 10 anys de presó per un fet que varen ocórrer el passat mes de maig, quan l'home es va acostar a la víctima i li va clavar un ganivet al coll.
I s'eleven a 3 les dones assassinades per les seves parelles o exparelles a l'estat per violència de gènere enguany en menys de 15 dies. Això després que el Ministeri d'Igualtat ha confirmat com a crim masclista l'assassinat d'aquest diumenge d'una dona de 58 anys, Olvera, a Cádiz.
Quan l'home va confessar a la seva filla que l'havia matada i va ser detengut per la Guàrdia Civil. Recordem que el 900-17-89-89 és el telèfon d'atenció a les víctimes de la violència de gènere a les Balears i que també existeix el 016. Tots dos són gratuïts, funcionen les 24 hores del dia i estan atesos per professionals. En cas d'emergència, s'ha de telefonar sempre a l'1-2.
Passen de 9 minuts a les 7. I ho destacàvem els titulars. Menorca ha començat el desmantellament dels tres molins eòlics que queden a Milà. Ja han esgotat la seva vida útil i estaven inactius des de fa 3 anys a causa de diferents avaries. Ramiro López.
Durant més de 20 anys, aquests molins eòlics han format part del paisatge maonès.
es van instal·lar entre el 2003 i el 2004 i han operat aproximadament 19 anys. El 2022, una avaria va fer que un d'ells s'hagués de desmuntar. I el 2023, els altres tres van aturar la seva producció. Escoltem Adolfo Vilafranca, president del Consell Insular de Menorca.
Aquests molins estaran al final de sa vida útil. Es van tenir que aturar perquè ja no hi havia peces de recanvi i ja no eren eficients a l'hora de produir energia.
El desmantellament generarà 350 tones de materials com fibra o ferro que s'hauran d'enviar a la península per ser reciclats. Tot això tindrà un cost de 760.000 euros i les feines de desmantellament es calcula que duraran 5 dies. Dani Ben Nasser n'és l'enginyer a càrrec.
Veient que l'operació és delicada, si la podem fer en 5 dies no ho farem en menys, perquè ja veus que el desmantellament no és una cosa senzilla.
El Consell de Menorca farà un estudi de la força del vent a la zona a través d'una torre anemomètrica i presentarà les dades obtingudes al Consell Social de la Reserva de la Biosfera, on s'analitzaran aquesta i altres alternatives. Escoltem de nou Adolfo Vilafranca.
Tenen un impacte a nivell de paisatge, i aquest impacte també jo crec que entre tots els participants i entre la societat de Menorca té que acabar de decidir també si volen continuar amb aquest tipus d'infraestructures o no, tinguent en compte també que a Menorca el nivell d'implantació de l'energia renovable és important.
En cas de fer-se un nou parc eòlic, el Consell té clar que el trauran a licitació. Expliquen que el teixit públic és poc àgil per a les contractacions i això ha dificultat les reparacions en aquesta darrera etapa.
I el Formentera Eco mantendrà el sostre de vehicles de la temporada passada. Ara centra els esforços per reduir l'accés a l'illa d'aquells que són més contaminants. És la proposta que ha fet aquest dilluns el Consell d'Entitats de Formentera, Regina Mayans.
Formentera Eco no davallarà més el nombre dels vehicles dels visitants per la pròxima temporada. Verònica Castelló és la consellera de Mobilitat de l'illa.
Proposarem repetir les mateixes quotes que han estat establertes per al 2025.
Ara posa el focus en la sostenibilitat d'aquests. L'objectiu per a les pròximes temporades és eliminar els vehicles menys sostenibles tenint en compte les etiquetes mediambientals. Es proposen dues opcions. Una, en que aquesta transició es fa de manera progressiva, i una altra de més radical.
Crearem una quota per als vehicles amb distintiu zero i eco, que són elèctrics i els híbrids, crear una quota per als vehicles d'etiqueta C i crear una quota per als vehicles d'etiqueta B. Els vehicles que no tenen etiqueta tindran quota. Això és el que deixem en mans del Consell d'Entitats per decidir.
Són les dues opcions que es van plantejar ahir al Consell d'Entitats. Dilluns que ve, les diferents associacions decidiran envers el futur del Formentera Eco.
I precisament a Formentera, durant un mes, quedarà amb una única benzinera. De les dues que actualment operen a l'illa, una tanca avui per fer-hi unes obres de millora. És l'estació de servei de Can Rita, que es troba a prop de Sant Ferran. Marc Rosselló és el responsable d'aquesta benzinera.
Les obres és bàsicament renovar tot. Això porta 33 anys muntat. I anem a renovar sortidors, renovant bombes, canviant tuberies.
Molts usuaris aprofitaven ahir per omplir els depòsits.
Justament havia entrat en reserva avui del cotxe i dic, hòstia, vaig aprofitar que demà tanquen i ja omple el depòsit una mica.
No em pareix massa bé perquè mos tocarà anar bastant més lluny. Més de tot, molt.
Una punyeta, así de claro, porque hay pocas gasolineras, horario muy corto.
Avui aquesta benzinera de Sant Ferran encara oferirà servei durant les primeres hores, és a dir, des d'ara, des de les 7 del matí fins les 10. I Endesa demana als seus clients estar atents a possibles comunicacions sospitoses que puguin rebre durant els pròxims dies. La companyia explica que ha patit un ciberatac a gran escala que ha afectat la informació personal dels clients. Les dades del contracte, com el document d'identitat, el mètode de pagament o els números IBAN han estat compromeses.
Ara bé, la mateixa companyia ha explicat que les contrasenyes dels comptes d'accés no han estat afectades. Diuen que és del tot improbable que hi hagi una afectació del risc per als clients, però demanen, això sí, parar atenció i ha posat a la seva disposició un telèfon en cas d'incidències sospitoses, que és el 800-760-366.
I Ciutadella gestionarà enguany un pressupost de més de 46 milions d'euros. Això representa un increment de 2 milions i mig respecte del 2025. Exel Camarasa.
El pressupost creix un 6%. Gran part de l'augment dels ingressos es preveu per l'actualització de l'IBI, de l'impost de béns immobles, d'aquells que hagin incrementat el seu valor cadastral. Entre les partides de nous ingressos hi ha 400.000 euros per la venda dels nínxols del cementiri nou recuperats i també la venda de dues parcel·les municipals al polígon industrial que està previst ampliar el que es coneix com a sector B9. Sentim a Alba, la de Ciutadella, Llorenç Ferrer.
S'han desencallat projectes i contractes que són estratègics, que havien quedat pendents, com és el B9, en el polígon industrial, com és el d'Aigües Cala Blanca, així com nou contractes de recollida de residus i de neteja viària, que han de permetre una millora substancial i molt diferencial en la qualitat del servei i en l'eficiència del sistema.
A l'apartat de despeses, el capítol de personal s'emporta el 36% de tot el pressupost. Representa quasi 17 milions d'euros. Mentrestant, a Mó continuen les negociacions entre els partits d'esquerres. Ara Mó està disposada, diu, a pactar amb el PSOE, però hi posa línies vermelles. La més urgent és resoldre la potabilitat de l'aigua de la ciutat.
I Eivissa, la Federació Socialista insisteix a demanar la dimissió del president del Consell, Vicent Marí, pel seu paper en el cas de la vida Islados. Un vídeo promocional adjudicat per la via d'urgència durant la pandèmia, una petició que fan els socialistes després que dijous passat es coneguessin dues interlocutòries de l'Audiència Provincial que ordenaven la represa de les investigacions i l'obertura de judici oral. Vicent Rosselló és el secretari general del Partit Socialista d'Eivissa.
Les paraules corrupció i coacció a funcionari públic són de les més greus que se li poden aplicar a un servidor públic. I aquestes són les que cauen avui damunt d'en Vicent Marí. I trobant molt a faltar les seves explicacions, com sí que va fer fa ara un any, amb un gran circ i un gran teatre a la seu del Consell Insular, així com també de la presidenta del govern de les Illes Balears, de la Marga Proens.
I un apunt més. Abans de llegir la premsa, la policia local de Palma ha convocat mobilitzacions per reclamar la posada en marxa del pla d'ordenació previst per dia 1 de gener i, de moment, sense efecte. La primera acció reivindicativa serà dia 29 de gener, a les 10 del matí, a la plaça de Cor, coincidint amb el ple ordinari de l'Ajuntament.
El Sindicat Professional de Policies Municipal d'Espanya, també el CESIF, UGT i Comissions Obreres expliquen que ja fa molt de temps que reclamen activament la modernització de l'organigrama de la policia local, ja que es tracta, diu, d'un model antiquat. El delegat sindical del CESIF, Agustín Sánchez, recorda que el mes de juny es va arribar a un acord amb el batlle Jaime Martínez per posar-lo en marxa enguany mateix, però que el 5 de desembre els van comunicar que no seria així per problemes tècnics i administratius.
¿Qué ha pasado? Que estamos a día 12, no tenemos noticias de nada y bueno, y a nuestro entender y a nuestro juicio, pues esto no tiene visos de continuar y que se ha parado todo. Entonces estamos muy enfadados y muy decepcionados con este tema y entendemos que nos han tomado el pelo y estamos muy, muy tocados, vamos, en este sentido.
Cort, que ha declinat fer declaracions, assegura que continuen treballant en la posada en marxa del pla d'ordenació.
I ara sí, llegim el que destaca avui la premsa, començant, Toni, amb l'editada Les Illes, que parla de nou d'habitatge.
Efectivament, és el tema recurrent i és el primer, evidentment, dels informatius. També els diaris, des de fa temps, en parlen d'habitatge, però també amb un altre protagonista clara, l'esport, la Vinícius Salamera, Alba Torrents. Ara ens ho explicaran també els companys dels esports, ja ho hem anticipat en titulars. Fitxa per un equip de Palma, l'Azul Marino, vol tornar a casa després d'anys als millors equips del món. Es porta del Diari de Mallorca, també un altre titular que diu que la renovació de lloguers dispara els preus de 700 a 1.700 euros, fa una mitjana, diu que això ho fa que els llogaters hagin de partir. En canvi, última hora diu que Sánchez s'inspira en Marga Proens per combatre l'emergència habitacional. Deixa el retorn de Torrents en petit a dalt perquè en gros mostra un nen que va caure d'un set a pis però que va sobreviure. Parla amb la família. I del digital, Mallorca Diario diu que els preus del menjar també es disparen. OK Baleares, com última hora, que el president del govern copia, diu, a Proens, amb les compensacions als propietaris que no apugin els preus, i en canvi l'Ara Balears li fa una volta i diu que aquests mateixos propietaris rebran tant l'ajuda del govern com la de l'Estat. A les Pitiuses, encara també amb habitatge, matís avui el periòdico, assegura que els experts descarten que aquelles 13.000 cases en mans d'estrangers que deien ahir siguin causa d'una crisi habitacional. En canvi, el diari canvia en aquest cas de tema, diu que l'etiqueta ambiental determinarà els cotxes que entren a Formentera, en parlàvem fa just una estoneta, i el Menorca, i també ho dèiem ara mateix, anuncia que el parc eòlic tancarà després de 20 anys perquè, segons diuen, no és rendible.
I pel que fa a la premsa estatal, també destaca avui les mesures de Pedro Sánchez sobre habitatge.
Ho fa El Mundo per dir que rectifica la seva primera proposta a causa de la sangria electoral, diu textualment, del PSOE, foto pels aldarulls i pel tambors de guerra a l'Iran. El País, en canvi, tria Venezuela per la fotografia. En el titular diu que Trump maniobra per sotmetre el president de la Reserva Federal. A més, en canvi, relacionat, això sí, amb tota aquesta qüestió, mostra el Papa Lleó amb Maria Corina i diu que Delcy Rodríguez, veneçolana també, vol torpedejar la seva reunió amb el president nord-americà, la de Corina, evidentment. A baix diu que Illa demana a Montero, o demanar a Montero amb un Excel 500.000 milions més, i La Vanguardia, precisament, diu que el PP prepara un pla contra l'infern fiscal, i diu textualment català. I en gros, diu que Sánchez anuncia rebaixes fiscals a qui no pugi els preus dels lloguers.
I són ara les 7:30, repassar amb les qüestions més destacades d'aquest matí de dimarts. El govern considera que l'anunci del president de l'executiu espanyol, Pedro Sánchez, d'incentivar els propietaris que no augmentin els preus quan renovin els lloguers, fa seguidisme de les mesures en matèria d'habitatge impulsades a les Balears.
El president espanyol va anunciar ahir una deducció fiscal del 100% en l'IRPF a aquests propietaris, també una regulació contra el frau en els lloguers de temporada i fixar límits a l'arrendament d'habitacions. Un anunci que, en tot cas, encara no té el suport parlamentari necessari. Les mesures, però, que agraden tant al sector com a l'executiu. José Francisco Reinés és el director general d'Habitatge.
Tot el que sigui incentivar, ho veiem bé. De fet, que el president Sánchez aposti ara per la política d'incentius denota el seu fracàs de les polítiques intervencionistes que han estat protagonistes en el seu mandat en els darrers anys.
I avui és el Dia Mundial de la Lluita contra la Depressió. Cada any, els centres de salut d'atenció primària de les Illes atenen prop de 30.000 persones amb aquest diagnòstic.
Entre els motius que desencadenen la depressió hi ha la soledat no desitjada, els problemes econòmics o l'exposició a l'estrès crònic. La coordinadora de Benestar Emocional de Girassol, Joana Serra, es demana quin és el problema i fa aquesta reflexió.
Que al final no és una emoció que impliqui que has fracassat o que ets més feble, no?, el que parlàvem ara, sinó que és una emoció humana i és molt necessària, també. Si no se li dona espai per poder-la expressar, és quan se cronifica el malestar i se pot derivar en un problema.
I continua avui el judici contra l'home acusat de matar-ne un altre que havia entrat a casa seva inca per robar-li plantes de cànnabis.
Està previst que aquest dimarts declarin els primers testimonis. El fiscal creu que hi ha proves per condemnar l'acusat.
No resulta controvertido que el señor Martorell mató, por su acción murió una persona. Eso no resulta controvertido. Tampoco resulta controvertido que los tres acusados más la persona que falleció se dirigieron a Inca, a la finca del señor Martorell.
Li imputa un delicte d'homicidi i per aquests fets li reclama una pena de 15 anys de presó. L'acusació particular n'hi reclama 25.
I a Menorca ha començat el desmantellament dels tres molins eòlics que queden a Milà.
Està previst que les tasques s'allarguin 5 dies. Els molins han esgotat la seva vida útil i estaven inactius des de fa 3 anys a causa de diferents avaries. El Consell de Menorca farà ara un estudi per veure si és necessari que es facin a un altre parc eòlic o no a l'illa.
I el programa Formentera Eco mantendrà el sostre de vehicles de la temporada passada.
Centren els esforços en reduir l'accés a l'illa d'aquells que són més contaminants. És la proposta que s'ha fet al Consell d'Entitats de Formentera, que es va reunir ahir. Verònica Castelló és la consellera de Mobilitat.
Crearem una quota per als vehicles amb distintiu zero i eco, que són elèctrics i els híbrids, crear una quota per als vehicles d'etiqueta C i crear una quota per als vehicles d'etiqueta B. Els vehicles que no tenen etiqueta tindran quota? Això és el que deixem en mans del Consell d'Entitats per decidir.
I a Mallorca, el Consell impulsa la declaració de les beneïdes de Muro com a bé d'interès cultural immaterial.
El Consell Assessor de Patrimoni ho va aprovar ahir i ara la decisió l'ha de ratificar el ple de la institució. Les beneïdes de Muro són les més multitudinàries i han canviat durant el temps. Damià Paeres és investigador.
Ara han desaparegut els animals de feina, els bicis, però en canvi han estat substituïts per cavalls d'oci. I les beneïdes, gràcies a Déu, han evolucionat així com evoluciona la societat.
A Manacor, avui vespre, hi ha una de les nits més esperades, el primer ball de Sant Antoni i els Dimonis. En parlarem d'aquí uns minuts amb Toni Gomila, que és el president del patronat de Sant Antoni. Pel que fa en temps, el temps, volen saber quina previsió tindrem avui. Pedro Roger, bon dia.
Bon dia, doncs tenim per davant una jornada marcada per la calma. En el cel, el sol serà el protagonista, amb permís, això sí, de qualque pinzellada de núvol prim. D'altra banda, el vent tornarà a bufar de migjorn i ho farà de fluja moderat. Per tant, a la costa més exposada, encara predominarà la maror, amb molta més calma, això sí, a les zones situades més a recer. I tot això estarà acompanyat per una petita pujada del termòmetre, esperant que els valors més elevats d'avui girin aproximadament entre els 16 i els 19 graus, i fins i tot, de forma molt puntual, més probable al nord de Mallorca, podríem arribar a fregar el llindar dels 20 graus. Ara mateix tenim a Menorca 11 graus a Cala Morell i 13 a Sant Lluís. A les Pitiuses, 11 graus a Sant Miquel i 12 a Sant Rafel. I a Mallorca, 7 graus a Santanyí, 9 a Inca i 10 a Palma.
Informatiu matí. Esports.
I són ara les 7:35. Encetam els esports. Parlem d'Alba Torrents, que torna a Mallorca. Marta Sampas, bon dia.
Bon dia, Alba Torrents, és nova jugadora de l'Azul Marino de la Lliga Challenge, el líder en ple de victòries de la categoria i principal candidat a l'ascens a la primera divisió del bàsquet nacional. Tendrà ara la millor jugadora de la història del bàsquet balear. Torrents torna a casa per disputar tota la segona volta de competició i ajuda així a assolir l'objectiu de l'equip mallorquí. Ho fa després d'estar sense equip des de l'estiu. La Vinicelamera arriba a l'Azul Marino amb 36 anys i amb una trajectòria impressionant, amb 6 Eurolligues en 3 equips, una Lliga Espanyola, 7 a Rússia i una a Turquia, 4 copes entre Espanya, Rússia i Turquia i 2 supercopes d'Espanya i una altra a Turquia. Amb la selecció espanyola, a més, Alba Torrents s'ha aconseguit 2 os, 2 plates i 2 bronzes en europeus, una plata i un bronze mundial i una plata olímpica. Alba serà presentada avui matí i dissabte ja podria debutar contra l'Ardoi a Somos. En futbol, Xavi Alonso ja no és entrenador del Real Madrid i Álvaro Arbeloa és el seu substitut. El canvi arriba després de la derrota a la final de la Supercopa d'Espanya. Alonso i el club han decidit separar de mutu acord els seus camins. Arbeloa és qui agafa la responsabilitat. L'exjugador del Madrid i també de la selecció espanyola dirigia fins ara el Castilla, filial del club blanc. La decisió ha arribat després, com deien, de la derrota a la final de la Supercopa contra el Barça. I pel que fa al Mallorca, precisament el futur de Jago Barrasate passa en bona part pel que succeeixi dissabte contra l'Atlètic Club de Bilbao. Els lleons tornaran a la Lliga Somos després d'haver jugat avui vespre els vuitens de final de la Copa del Rei contra la Cultural Leonesa i després d'haver perdut, recordem, 5-0 a la semifinal de la Supercopa d'Espanya precisament contra el campió, el Barça. També parlem de l'entrenador de l'Atlètic perquè la seva renovació per a la pròxima temporada encara està per decidir. Sentim Valverde.
Después de un partido de estos siempre pues intentas que te sirva en cierta medida para dar un paso adelante. No lo he hablado con el club en ese sentido, pero bueno, de todas maneras estamos ahora en un momento yo creo que clave de la temporada. Tenemos 4 partidos seguidos fuera de casa y bueno, y todavía pues bueno, con muchas cosas por decidir en cuanto a la Liga.
Valverde arribarà a Somos per enfrontar-se a un Mallorca tocat després de la derrota a Vallecas davant el Rayo per 2-1. L'equip va entrenar ahir i avui té jornada lliure. Quant al futur de l'entrenador, tot fa indicar que Jago Barrasate serà a la banqueta del pròxim partit contra l'Atlètic Club a Somos. Ahir es va tancar la jornada 19 de Lliga, va ser amb la victòria del Celta de Vigo per 0-1 al camp del Sevilla. I avui, com deien, torna a la Copa del Rei amb els partits Depor, Atlètic de Madrid, Cultural Leonesa, Atlètic Club i Real Sociedad Societat o Osasuna. La resta d'eliminatòries se jugaran entre demà i dijous. El Dakar, Lorenzo Fluxà, no va poder participar a la vuitena etapa. El pilot mallorquí va perdre una peça del seu cotxe i espera reenganxar-se a l'etapa d'avui. D'altra banda, l'eivissenc Toni Vingut ja és de tornar de casa després de només 3 dies de competició. Una lesió del seu company, Gerard Ferrés, ha fet que Vingut hagi hagut d'abandonar la carrera. Ho explica Ivetres.
A principi d'etapa vàrem saltar una petita d'una tallada molt malament, vàrem pigar molt fort en terra, jo no li vaig donar importància i vàrem seguir. I quan estàvem acabant l'etapa, en Gerard me va dir, diu, mira, diu, tinc mal de coll, de cervicals, des d'aquell impacte, perquè va ser només de començar.
L'Eivissenc lamenta el succeït perquè aquest any, diu, es trobava en bon estat de forma per seguir endavant fins al final.
Jo ara me trobava molt bé, jo crec que haguéssim fet un bon rally, però, bueno, això a vegades passa, no?
I acabam amb 12 punts. En tennis, Jaume Monà jugarà els vuitens de final del torneig d'Adelaida, això després de guanyar l'alemany Daniel Altmaier en 2 sets per 6-3 i 6-0, i cercarà bitllet pels quarts de final demà contra l'argentí Francisco Cerundolo, número 20 del rànquing ATP. I en futbol sala, recordant que l'Illes Balears Palma Futsal no tornarà a jugar partit de Lliga fins al 14 de febrer, una aturada provocada per la disputa de l'Eurocopa i la Copa Amèrica. A la primera hi serà el jugador del Palma, Mario Rivillos, com a capità de la selecció espanyola, i a la segona, Fabinho i Lucao estan convocats amb la selecció brasilera.
Gràcies, Marta. Són les 7:40. Faim ara una pausa.
Avui fa una micona més de fresca, ha estat necessari...
El dia, per saber què passa i per què.
Atenció, perquè creix la preocupació per l'absentisme laboral, ja que s'ha duplicat en els darrers anys i posa en risc milers de negocis.
Per comptar amb l'anàlisi més completa.
Comença la nostra tertúlia, les claus de l'actualitat amb la bona companyia dels nostres companys que
per
ja...
Per escoltar els protagonistes de la notícia.
Un de cada 5 metges en actiu a les Illes es jubilarà abans de l'any 2020.
El dia, amb Marta Grau.
El 22% de la plantilla actual...
De dilluns a divendres, a les 9 del matí, a IB3 Ràdio.
Em dic Ramon Vilaseca. Porto 3 setmanes seguint la Núria. M'han pagat per vigilar-la. Tu i jo hem de parlar, ara.
Cada capítol de la radionovel·la du ses 4 paraules polisèmiques de la setmana, a veure si les trobeu.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
Continuem ara amb educació. Un estudi d'àmbit estatal fet per l'ESTEI sobre el malestar dels docents alerta que l'educació pública travessa una situació crítica. L'anàlisi feta a través d'una enquesta a 13.200, 1.200 de les Illes, dibuixa un escenari marcat pel desgast professional, la manca de recursos i la pèrdua de prestigi social.
Així, els professors creuen que no tenen unes bones condicions laborals, que no hi ha prou qualitat educativa i que la seva tasca és poc reconeguda. De fet, 8 de cada 10 percep un augment de les agressions verbals o bé físiques per part dels alumnes i descriu el clima de les aules com a conflictiu, mentre que 7 de cada 10 detecta més conflictes amb les famílies. Un fet que, segons Vicenç Garcia, de l'ESTEI, fa que de cada vegada més docents abandonin la professió.
Han començat a veure docents que se demanen excedències, que se demanen reducció de jornada, això abans no passava, fins i tot docents que abandonen la professió. Ara, si dia 3 de febrer te pots jubilar, dia 3 de febrer te jubiles. Això és molt simptomàtic.
I una altra de les principals queixes continua sent l'accés de burocràcia. El 95% dels professors les considera asfixiant. En això s'afegeixen les ràtios elevades a les aules.
I el govern ampliarà l'edifici d'educació infantil de l'escola Juníper Serra Petra per incloure-hi la franja de 0-3 anys. L'Ajuntament posa a disposició de la Conselleria Solars Annexos al centre.
El projecte serà declarat d'interès estratègic per la comunitat autònoma amb l'objectiu d'agilitzar al màxim els tràmits necessaris a fi d'executar-lo. A més de la construcció d'un nou espai espai per a l'educació de 0 a 3 anys. L'actuació preveu la climatització de l'actual edifici d'educació infantil. En el nou edifici en qüestió d'educació infantil tindrà capacitat per una 60 d'alumnes. El centre disposarà a més de dues aules per alumnes de 1 a 2 anys, dues aules per alumnes de 2 a 3 i una auxiliar i diverses sales polivalents. Toni Vera és conseller d'Educació i Universitats.
Nosaltres comptam entre final d'any, principi de l'altre, per a nosaltres tenir licitades aquestes obres, que puguin iniciar-se aquestes obres aquesta legislatura. En aquest moment, Petra es despòs municipis de Mallorca que no compten amb centres públics de 0-3 i és necessari la construcció. Tenim aquest compromís no només amb Petra, amb altres municipis que també estan en la mateixa situació.
La Conselleria d'Educació també ha anunciat que l'Institut de Porreres incorporarà estudis de batxillerat i de formació professional. Gràcies a la futura ampliació, la previsió del govern es pot iniciar les obres l'any 2027. I per això anem en directe fins a aquest centre educatiu de Porreres. Allà hi ha Teresa Tous. Teresa, bon dia.
Sí, bon dia. Des de l'Institut de Porreres, en la jornada lectiva encara no ha començat, tot i que ja està a punt de fer-ho. De fet, encara amb aquest silenci ja veuen com els primers alumnes del centre, que venen principalment de Porreres, Montuïri i Vilafranca, ja arriben. Ara som amb Joan Ramon Xemena, director de l'IES Porreres i també president de l'Associació de Directors de Secundària. Bon dia, Joan.
Bon dia.
L'IES Porreres actualment atén a 200 alumnes més del que estaven previstos. Què suposa aquest projecte d'ampliació tant per als alumnes com per al professorat?
Bé, suposa evidentment una fita històrica, que duim molts d'anys reclamant aquesta ampliació, i home, suposarà una petita llum a dins la fosca de fa molts d'anys per poder tenir unes instal·lacions que donin resposta a l'alumnat que tenim, evidentment, i també que el professorat pugui fer feina en unes condicions el més bones possibles.
A més d'acollir per primera vegada el batxillerat, també s'ampliarà l'oferta de formació professional. Quina importància té aquest increment per al Pla de Mallorca?
Bé, és una manera de poder posar aquells FPs que encara no estan per la zona, de qualque manera complementar tot el que està per la zona i així tots els joves d'aquesta zona del Pla tinguin més opció de fer FPs i puguin triar molt millor.
Amb l'ampliació i la incorporació del batxillerat i de nous graus de formació professional, el centre respon a les necessitats educatives de la comarca?
Sí, jo crec que sí. Menys mal que és una manera. Evidentment, també la comarca té la previsió de que se faci un nou institut a Vallafranca per poder buidar tant l'Institut de Porreres com de Sineu, i després també puntuar un institut del Gaida. Jo crec que m'ha mancat la zona, que ha tingut un creixement molt elevat de persones a tots aquests pobles, puguin tenir centres que ja estiguin adaptats amb unes necessitats així com toca i que no estiguin petats d'alumnat i professorat, que fan que les ràtios siguin elevadíssimes i molt, molt estrets.
Perquè fins ara com ha estat la situació?
Bé, vull dir, situació de no tenir biblioteca perquè està dividida en dues aules, el magatzem no existeix perquè és una aula, la casa del conseller no existeix perquè és una aula, administració no existeix perquè és una aula, i així estem, i en cinc aules prefabricades en el pati, que de cada vegada fan això, que a més de tenir uns 300 alumnes en tenim quasi 600, i estrets, en el pati també estem estrets, i en situacions que no duen a una convivència un poc difícil, well, vull dir, és un tema com les carreteres, com més cotxes hi ha a les carreteres, més problemes i la gent més enfadada està.
La previsió del govern és redactar l'avantprojecte el pròxim mesos i poder iniciar les obres l'any 2027. Gràcies, Joan, i bon dia.
Gràcies, Teresa. Recordem que aquest projecte, que el que s'ha anunciat és que l'Institut de Porreres incorporarà estudis de batxillerat i de formació professional i que el govern farà obres que s'iniciaran l'any 2027. Són ara les 7:48, canviant d'assumpte.
I per la mare de justícia, Salomé Prades admet que va tenir problemes per localitzar l'expresident Carlos Mazón durant les hores més crítiques de la Dana, dia 29 d'octubre del 2024, que va deixar 230 víctimes mortals. L'exconsellera d'Emergències Valenciana retreu que es va sentir persuadida des de presidència de la Generalitat per no confinar la població. Unes declaracions davant la jutgessa de Catarroja que han derivat en un dels moments més tensos del cara a cara amb qui fora cap de gabinet de Mazón.
De fet, segons Prades, ja al migdia li van advertir que no molestàs el president, qui tenia un dinar, recordem-ho, amb la periodista Maribel Vilaplana, el ja famós Ventorro, tot i que la situació meteorològica es complicava a mesura que anaven passant les hores a València. En sortir dels jutjats, ha carregat contra tots dos, enmig de les escridassades de desenes de familiars de víctimes que s'han concentrat als afores.
Yo he aportado todo absolutamente de forma voluntaria, en una muestra más de transparencia, de colaboración con la justicia. No quiero ocultar nada. Otros no aportan sus WhatsApp, sus llamadas o directamente resetean sus móviles. No es mi caso.
La consellera d'Emergències ha lamentat també el paper de Mazón al dia de la Dana.
No esperé al señor Mazón, no esperé indicaciones suyas. Allí estábamos reunidos en el CECOPI, pero a mí sí que me hubiera gustado que el señor Mazón hubiera estado informado o incluso también colaborando con la coordinación de la emergencia.
I hem de recordar, José Manuel Cuenca, actual assessor de l'oficina de l'expresident Mazón, no ha fet declaracions en sortir dels jutjats i de dins de la sala s'ha limitat només a explicar que els missatges aportats per Salomé Prades en la causa estan descontextualitzats i que ell va suggerir no confinar la població perquè pensava que no eren competents per fer-ho.
I la comunitat internacional torna a mirar avui amb preocupació cap a l'Iran, on ja s'eleven a més de 650 les persones mortes per la repressió del règim dels Ayatollahs d'ençà de l'inici de les protestes. Washington amenaça d'intervenir.
És el darrer balanç de l'ONG amb seu a Noruega, Iran Human Rights, d'ençà de la intensificació de les manifestacions contra el règim iranià. Aquestes 660 víctimes mortals s'inclouen 130 membres de les forces de seguretat. Per pressionar el règim, Donald Trump ha anunciat un aranzel del 25% contra qualsevol país que mantengui negocis amb Iran, tot plegat mentre els líders europeus condemnen la repressió de les forces de seguretat iranianes en les protestes antigovernamentals per la crisi econòmica que viu el país. El ministre d'Afers Exteriors espanyol, José Manuel Álvarez, ha reclamat al govern iranià que aturi la violència contra els manifestants.
Yo exijo al gobierno iraní que respete la libertad de manifestación pacífica y la libertad de expresión de todos los iraníes y de todas las iraníes. Tiene que cesar la violencia contra los manifestantes.
I a França, Marine Le Pen es juga el seu futur polític en el judici que es reprèn avui a París pel cas pel qual va ser inhabilitada. La pregunta clau és si finalment la líder de l'agrupació nacional es podrà presentar a les eleccions presidencials de l'any que ve.
La màxima representant del partit ultradretista condemnada en primera instància pel cas dels assistents parlamentaris serà jutjada en apel·lació fins al pròxim dia 12 de febrer. Altres 12 persones també estan implicades en aquest judici, entre elles el batlle de Perpinyà, també l'eurodiputat Nicolás Bay, s'enfronten a penes de fins a 10 anys de presó i una multa d'un milió d'euros.
I són gairebé les 7:52 minuts. Vos parlem ara de les festes de Sant Antoni. Si sou d'anar a la Revetlla de Sant Antoni, teniu diverses opcions, perquè ja sabeu que són molts els pobles que competeixen en aquesta qüestió. En canvi, si heu d'anar a les Beneïdes, a Mallorca, no hi ha competició possible, perquè les de Muro són les més multitudinàries i festives d'arreu de Mallorca. Per aquest motiu, el Consell impulsa la seva declaració com a bé d'interès cultural immaterial. Toni i Mateu.
Són centenars els animals que cada any el rector de Muro beneeix el dia de Sant Antoni i les persones que els miren passar es compten per milers. Els animals, les carrosses, el dimoni són els elements que han fet que els experts del Comitè Assessor de Patrimoni Cultural i Material hagi fet la primera passa perquè les Beneïdes de Muro siguin bé d'interès cultural immaterial. Els animals, tant si són de pèl com si són de ploma, és allò més característic de totes les arbenaïdes. Ara bé, en l'actualitat, a les arbenaïdes s'hi arriben a veure lloros i fins i tot serps. De fet, el tipus d'animal que la gent diu a les arbenaïdes és, segons l'investigador Morer de Mià Paeres, allò que més ha canviat.
Ara han desaparegut els animals de feina, els arbistis, però en canvi han estat substituïts per cavalls d'oci. I les arbenaïdes, gràcies a Déu, han evolucionat així com evoluciona la societat.
I el que impulsa el Consell de Mallorca amb aquesta iniciativa és precisament que els elements més característics es conservin amb el pas del temps. Així ho ha explicat el mateix president del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, que aquest dilluns ha assistit a la reunió del Comitè de Patrimoni Cultural i Material que s'ha fet al claustre de Sant Francesc de Muro. És aquesta la passa prèvia perquè la declaració de Vic passi pel ple del Consell.
I la possibilitat de que perduri al llarg d'aquestes pròximes dècades. Perquè en un món tan globalitzat, en un món allà on tenim influència d'altres indrets, nosaltres hem de preservar aquelles coses que són nostres.
Desenes de persones de generacions diferents han assistit a aquest acte institucional que ha organitzat el Consell de Mallorca i l'Ajuntament de Muro.
Que les beneïdes de Muro, a més de beneïdes, tenen molt d'animals, o sigui, és molt completa. O sigui, de carros, sí, tothom hi col·labora. I com que fa tant d'anys i tant d'anys que jo era ben petita, ja anàvem a les avenides de Sant Antoni.
Així com passa l'any, tu ja penses el que has de fer l'any que ve, perquè la gent diu, ostres, aquests són els que fan sempre aquella mica de borrada per poder sortir, feien riure.
El darrer que heu sentit és Sebastià Fernández, un dels promotors d'una carrossa satírica per fer befa, que cada any és una sorpresa per tots els visitants. Si la voleu veure, heu de saber que les beneïdes de Muro són el dia de Sant Antoni, dia 17, a les 3 i mitja del capvespre.
I això serà a Muro. Mentrestant, a Manacor, avui vespre hi ha una de les nits més esperades al primer ball de Sant Antoni i els dimonis. Després d'un cap de setmana d'assaigs dels Goig en una plaça de la Concòrdia estivada de gent i els concerts multitudinaris de la banda de música i arts antigua a l'Auditorium amb un repertori molt santantonier, avui vespre hi ha molta expectació perquè serà la primera ballada oficial a la plaça del Mercat. Per parlar-ne, saluda Antoni Gomí, la president del patronat de Sant Antoni. Bon dia.
Hola, bon dia.
Com vos prepareu per aquests dies tan intensos que han d'arribar?
Bé, nosaltres, bé, ens preparem com aquell que diu tot l'any per lluir d'aquestes festes del patronat de Sant Antoni, pensant que ho tenim ja tot a punt, sobretot per avui vespre, per donar-nos la primera ballada que creiem que s'espera amb molta il·lusió, i des de nosaltres, com ja l'ho dic, ho anem preparant amb molt de temps, també l'esperam ja fixant que surtin els dimonis.
Els dimonis se solen vestir a l'Escola de Música enmig d'una gran expectació. Ja ens podeu avançar qui encarnarà els dominis i Sant Antoni en aquest primer acte?
Bé, els noms no els sé, perquè més o menys són els mateixos dimonis que els altres anys, però si aquí ja és una tasca més del baciner, que és que amb la colla decideix qui està més preparat en cada moment, qui és qui té més disponibilitat, i surten a ballar, però vaja, els integrants de la colla són els mateixos de l'any passat.
Sí, com sigui, ja s'ha donat el sus a unes festes que enguany cauen en cap de setmana, foguerons divendres i beneïdes dissabte. Hi ha més foguerons inscrits, més carrosses, comparses, preveix més participació i assistència?
Preveï més o mancos la mateixa participació que dels altres anys. M'apens cert que de Follerons n'hi ha un B7 d'apuntats per concurs, a part de tots els altres que són que eren ulls de llenya, però sí que més o mancos la participació que veiem de lo que són els Follerons és prescuda dels altres anys, i de les carrosses i el tema de les beneïdes, que la inscripció està oberta. Per tant, encara no podem fer una valoració de com ha anat, però sí que més o manco, així com estan les dates d'ara, va per un estil de les altres edicions.
L'Ajuntament ha imposat enguany mesures per garantir la seguretat, però hi baix tots els artefactes de pirotècnia i no es podran llançar petards, coets, i pel que fa a la colcada només s'autoritzen els cavalls durant la vigília de Sant Antoni, dia 16, de les 4 a les 7 del vespre. Fos fa passar pena la massificació enguany?
Sí, això és una cosa que sempre s'ha de vigilar, s'ha d'estar alerta, perquè molta gent vol Llodí, i evidentment les festes són per Llodí-les, però també s'ha d'anar en cautela, precaució, perquè vol dir que no, així com va avançant el vespre, la gent li agrada anar contenta i anar un poquet, com diríem, a les herbetes i el suig fa la seva feina, i la massificació, vol dir o no, s'ha d'anar controlat i s'ha de vigilar perquè volen les festes tranquil·les sense que hi hagi de noms.
Hi ha també cabuda limitada. Enguany a l'Església Gran, durant les completes, quantes persones hi podran entrar?
Sí, normalment, és per autoprotecció de l'Iglesi del Dolors, és d'unes 1.700 persones. Clar, això també és un espai tancat, un espai que té unes mesures de seguretat, un pla d'evacuació, i això s'ha de respectar com no pot ser d'una altra manera, i la gent, suposo que com, així com van passant tants anys a l'entén, i s'ha de fer les coses per accedir allà, i quan es ple, i s'ha de respectar el que són els plans d'autoprotecció, no poden fer d'altra cosa.
Bé, de respectar unes mesures posades per evitar problemes en aquestes festes de Sant Antoni a Manacor. Avui, com deien, avui vespre hi haurà la primera ballada oficial, el primer ball de Sant Antoni i els dimonis a Manacor. I de tot plegat n'han parlat Antoni Gomila, que és el president del patronat de Sant Antoni. Gràcies per haver estat amb nosaltres i bones festes.
Gràcies a vosaltres. I si Sant Antoni.
Aquesta setmana tot passa per Sant Antoni, com aquest goig de Sant Antoni, les completes de dia 16 a l'Església dels Dolors de Manacor.
I és que aquesta festa és molt més que un moment o que un lloc, des del Foguerons de Sa Pobla o molts altres municipis, fins també les beneïdes, com que parlàvem ara mateix de Muro, passant pel Pi de Pollença. Truia, Rau, enguany a més a més, cau en cap de setmana, per tant, segurament serà especialment multitudinari.
Amb aquest apunt de Sant Antoni arribarem a les 8.